Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres.
Per primera vegada, una llei de l'Estat espanyol preveu dedicar un apartat als drets sobre la salut menstrual en totes les etapes de la vida. És cert, queda moltíssima feina per fer per aconseguir l'igualtat plena entre homes i dones, però l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell de Ministres és un primer i importantíssim pas per fer que algun dia la desigualtat sigui una cosa del passat i les dones puguem decidir plena i lliurement com viure i gestionar el nostre propi cos i, per tant, també la nostra pròpia vida. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de la modificació de la llei d'avortament que entrarà en vigor el 2023. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. La norma té com a principals mesures la possibilitat d'agafar la baixa laboral des del primer dia per regles doloroses incapacitants i l'opció que les dones puguin avortar a qualsevol hospital públic i sense necessitar permís patern a partir dels 16 anys.
El govern català vol aprovar un nou decret per fer front a la sentència del 25% del castellà a les aules, que compti amb el consens dels dos partits de govern, Esquerra i Junts per Catalunya.
Mentre el govern busca la imatge d'unitat, el Parlament segueix el trencament entre els dos partits. Junts per Catalunya segueix sense voler-se sumar a la reforma de la llei de política lingüística que Esquerra té segellada amb el PSC i els Comuns, una reforma que ara per ara, i segons ha pogut saber aquesta emissora, no està inclosa a l'ordre del dia del ple de la setmana vinent.
El president del PP català, Alejandro Fernández, desmenteix Josep Bou, el líder del partit a Barcelona, i afirma que el PP no pot fer camí amb Esquerra.
En una entrevista a Ràdio Estel, Fernández no ha donat per bones les declaracions que aquest matí ha fet Bou i insisteix que no pot anar de la mà amb Esquerra per importants desavinences ideològiques entre els dos partits.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça té fins al 30 de juny per equilibrar els números de l'exercici anual actual, que compta amb 100 milions d'euros de pèrdues.
El vicepresident econòmic del club, Eduard Romeu, treballa per tancar nous acords i fitxatges abans del 30 de juny per revertir aquesta situació. Dos contractes importants són el del fons inversor CVC i la gestió del marxandatge.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps és marcat per la calor, unes temperatures que pugen respecte a les d'ahir i que pujaran més de cara als propers dies. Per tant, durant tota la setmana, cada dia, una mica més de calor que el dia anterior. Ara mateix ja tenim temperatures a les comarques del litoral, que se situen entre els 25 i els 27 graus. No seria d'estranyar que poguéssim arribar a algun punt fins als 28 graus. I a l'interior, a primeres hores d'aquesta tarda, esperem màximes de 28 a 33 o gairebé 34 graus. Aquests valors més alts s'enregistrarien a punts a les comarques del Pla de Lleida i també a comarques de l'interior de Tarragona, també cap a la zona de les comarques de l'Ebre. Unes temperatures ja diem que pujaran més de cara als propers dies. Pel que fa a la tarda, pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda, tranquil·litat, sol, però estan creixent núvols a les comarques del Pirineu i no descartaríem que punts del Ripollès i la Cerdanya pogués arribar a caure algun ruixat de caràcter molt, molt dispers. Demà, aquesta activitat tempestuosa a la tarda seria una miqueta més extensa, precisament en aquestes comarques. Per tant, doncs, els propers dies sol i calor arreu de Catalunya amb aquests ruixats de mitja tarda al Pirineu.
El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de la modificació de la llei d'avortament que entrarà en vigor el 2023.
L'aprovació del document és només un primer pas. Ara haurà de passar per diversos òrgans consultius com el Consell General del Poder Judicial i després tornar al Consell de Ministres i, finalment, al Congrés dels Diputats, on els partits polítics podran presentar-hi esmenes.
Repassem què inclou finalment aquest avantprojecte. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Una de les mesures estrella, hi haurà baixa específica per les dones que tinguin regles que arribin a ser incapacitants.
És la primera vegada que una llei dedica un apartat als drets relatius a la salut menstrual en totes les etapes de la vida. A més, aquesta baixa per dolor menstrual serà finançada 100% per l'Estat.
Es repartiran gratuïtament productes de salut menstrual com tampons, compreses o copes menstruals amb l'objectiu d'acabar amb l'anomenada pobresa menstrual.
Es faran espais com instituts, presons, centres de la dona, centres cívics o centres socials.
Les dones de 16 i 17 17 anys podran interrompre voluntàriament l'embaràs sense necessitat de cap permís dels tutors legals.
Aquesta situació ja passava abans de l'última modificació de la llei impulsada pel PP, que revisava la llei aprovada pel govern de Rodríguez Zapatero el 2010. La reforma actual també inclou que tots els hospitals públics hauran de poder fer intervencions per interrompre l'embaràs.
S'eliminen els 3 dies de reflexió obligatoris abans de fer una interrupció voluntària de l'embaràs.
Ara, en aquest període de 3 dies de reflexió, s'entrega un sobre amb informació de les ajudes i prestacions a què es té dret si se segueix endavant amb l'embaràs i un segon document amb dades del suport que rebria la criatura si no s'avorta i neix amb alguna malformació. Amb la nova norma, aquest sobre només es lliurarà a qui ho demani.
Hi haurà una baixa també per interrupció voluntària de l'embaràs.
També s'incorpora la baixa prepart des de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat.
Els centres de salut distribuiran la pastilla de l'endemà de forma gratuïta.
També s'oferiran serveis de salut sexual i reproductiva. Recordem que aquest fàrmac ara val 20 euros a la farmàcia.
L'educació sexual serà integral a les principals etapes educatives i se centraran en el consentiment i les relacions fomentades en els bons tractes.
Es formarà específicament en educació sexual i menstrual professorat, funcionaris de presons i treballadors públics.
També repartiran de forma gratuïta mètodes anticonceptius en espais públics i les píndoles anticonceptives tornaran a estar cobertes per la Seguretat Social.
Es repartiran mètodes anticonceptius a espais com centres educatius i centres penitenciaris. La llei preveu que es promoguin els mètodes d'anticoncepció masculina perquè no sigui només una responsabilitat de les dones.
Finalment, es reconeixen com a formes de violència contra les dones la gestació subrogada i l'esterilització forçosa per les dones amb discapacitat i l'embaràs o avortament forçós.
En el cas de la gestació subrogada, tot i considerar-se violència, no es perseguirà les parelles que hi recorrin en altres països. La llei també estableix mesures per a la prevenció i la resposta de l'Estat a algunes manifestacions de la violència contra les dones relacionades amb els drets sexuals i reproductius.
El que finalment no inclourà aquesta nova llei és la reducció de l'IVA dels productes d'higiene menstrual.
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va confirmar aquest dilluns que el Ministeri d'Hisenda havia tombat la mesura, però aquest matí a Televisió Espanyola s'ha mostrat convençuda que s'acabarà aprovant en aquesta legislatura i que té el compromís d'Hisenda per debatre-ho pròximament.
Desde luego de debatirlo para los presupuestos generales del Estado, que empezarán en unos meses a elaborarse, desde luego que sí.
Recordem que aquesta mesura forma part de l'acord de govern que van pactar PSOE i Podem a l'inici de la legislatura.
Gràcies, Pau. I qui no veu amb bons ulls la reforma de la llei de l'avortament que ha aprovat el govern espanyol és el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello.
Argüello ha criticat en una declaració oficial feta pública aquesta tarda que el govern espanyol hagi reforçat amb la nova llei la via lliure per avortar.
Nos parece una mala noticia que hoy el gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto, es decir, el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre.
En aquesta línia, el portaveu dels bisbes ha defensat el treball de l'Església i de la societat en positiu per ajudar les dones embarassades i defensar la vida en totes les etapes.
A Catalunya, el govern treballa contra rellotge per tenir llest un nou decret per fer front a la sentència del 25% de castellà. És una proposta que vol comptar amb el consens dels dos partits de govern, Esquerra i Junts per Catalunya, per fer una mostra d'unitat després de les discrepàncies entre els dos grups al Parlament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El nou decret es presentarà aquesta setmana o a molt estirar la setmana vinent abans que acabi el termini que va donar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar resposta a la sentència. De moment, el govern opta per donar pocs detalls i no concreta ni si el text per de percentatges, ni tampoc quines coincidències tindrà amb la proposta de decret que hi va fer arribar el grup parlamentari de Junts per Catalunya al president de la Generalitat. En tot cas, la voluntat és que hi hagi una fotografia d'unitat entre els dos socis de govern.
És una resposta encapçalada, la que s'acabi materialitzant liderada pel president de la Generalitat, però que òbviament tindrà, no tinguin dubte, el consens de la totalitat dels membres del govern.
Aquest nou decret se sumarà al que va anunciar fa unes setmanes el conseller d'Educació, Josep González Cambray, que tenia per objectiu modificar la llei de l'educació de Catalunya.
La fotografia d'unitat que busca el govern amb aquest nou decret contrasta amb les discrepàncies entre Esquerra i Junts per Catalunya al Parlament. Els republicans, de moment, no aconsegueixen tornar a sumar Junts a l'acord pel català, que tenen amb el PSC i amb els comuns. Però, atenció, perquè el text s'hauria de votar al ple de la setmana vinent i, segons han confirmat aquesta emissora, a hores d'ara no està inclòs en l'ordre del dia.
Avui, la mesa i la junta de portaveus del Parlament ha aprovat l'ordre del dia del ple de la setmana vinent i no hi consta la reforma de la llei de política lingüística. Els tres partits estan negociant el text que tenien pactat per intentar-hi sumar junts. Li donen 24 hores per fer-ho. Acabat aquest marge, es plantejaria l'opció de convocar una junta de portaveus extraordinària per aprovar de forma extraordinària portar-ho a votació. Com que els tres partits són majoria, tenen prou força per activar aquesta via d'urgència.
Gràcies, Judit. I el president del PP català, Alejandro Fernández, ha desmentit Josep Bou, el líder del partit a Barcelona, i afirma que el PP no pot fer camí amb Esquerra.
En una entrevista a Ràdio Estel, Fernández no ha donat per bones les declaracions que aquest matí ha fet Bou i ha insistit que no pot anar de la mà amb Esquerra per importants desavinences ideològiques entre els dos partits. De fet, ha defensat que el seu partit en cap cas veu com una opció acostar-se als republicans.
És evident que el Partit Popular ni ha arribat ni arribarà a acords polítics amb una força política independentista. Insisteixo, això no té res a veure amb el respecte a les persones i sempre i quan es compleixi la llei, etc. Però és que no tenim res en comú i, per tant, no és una força política. És com que el Partit Popular pugui arribar a acords a Espanya un govern amb Podemos. Oi que és inimaginable? Doncs és inimaginable que el Partit Popular i Esquerra Republicana puguin arribar a acords.
A més, Alejandro Fernández també ha defensat la sentència del 25% de castellà a les aules perquè ha assegurat és la millor manera de garantir una educació bilingüe amb més d'una llengua vehicular a l'ensenyament.
Aquest matí l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha parlat per primera vegada després dels casos d'espionatge durant les negociacions per formar govern municipal a l'Ajuntament de Barcelona el 2019.
I ho ha fet per criticar, com ja va fer mitjançant un comunicat, les declaracions del president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, que insinuaven la conveniència de Colau amb el CNI. Colau no dona per bo aquest aclariment que va fer ahir Maragall, que va explicar que en cap cas havia insinuat que Colau estigués darrere dels casos d'espionatge, però que sí se n'havia beneficiat de la trama. L'alcaldessa de Barcelona no ho veu suficient i demana una disculpa amb cara lluig per part de Maragall.
Jo el que esperaria és que el senyor Maragall, que m'ha dit que és un malentès i crec que no és un malentès, el que estaria bé és rebre unes disculpes, perquè les acusacions són molt greus. I aleshores jo, com a representant democràtica, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, però també com a companya d'Ajuntament de l'Ernest Maragall, amb qui hem fet molts pactes i molts acords durant aquests 3 anys, el que esperaria, francament, són unes disculpes.
Colau ha titllat també l'espionatge de molt greu i demana accedir als documents que van mostrar-se a la Comissió de Secrets Oficials per poder aclarar ben bé què ha passat.
El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i l'eurodiputada Diana Riba han presentat una querella pel Catalan Gate.
Exacte, ho ha fet l'advocat Andreu Vandeneyde al jutjat de Guàrdia de Barcelona, on ja hi ha en curs les querelles presentades ara fa 2 anys de l'expresident del Parlament i l'actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i del president del grup municipal de Barcelona i diputat Ernest Maragall, després que es fes publicar el seu cas d'espionatge.
Encara els tribunals bèlgics han rebutjat definitivament l'extradició del raper Valtònic a Espanya i l'euroordre contra el músic queda d'aquesta manera arxivada perquè la Fiscalia belga no recorrerà la sentència.
Ho ha anunciat aquesta tarda al tribunal després de la sentència que ha dictat el Tribunal d'Apel·lació de Gant en què denega novament l'extradició del cantant Josep Miquel Arenas, alias Valtònic, i per això l'euroordre que pesa sobre ell queda definitivament arxivada. La justícia espanyola reclamava l'extradició del cantant, recordem, per un delicte d'injúries a la corona. Valtònic ha valorat positivament la notícia, visiblement alleugerit i emocionat davant la premsa, i diu que vol seguir fent militància política, però també vol començar a viure.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts, amb Diana Silva.
I a Sant Boi seguim pendents que els operaris retirin els trens que hi van xocar provocant la mort d'un dels maquinistes i 90 ferits. També de la investigació dels Mossos d'Esquadra per saber per què el tren de mercaderia es va descarrilar. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Dues grues de grans dimensions i desenes d'operaris treballen sobre el terreny per retirar el vagó accidentat. Un jutjat de Sant Boi ha assumit la investigació sobre l'accident ferroviari i els Mossos d'Esquadra estan analitzant les càmeres i les caixes negres dels convois per saber per què el tren de mercaderia es va descarrilar. El sindicat de maquinistes CEMAF demana una investigació fidedigna que exposi les causes reals de l'accident. Miguel Llorena Junquera, secretari de l'àrea tècnica del sindicat.
Si había una limitación de velocidad, habrá, insisto, que investigar por qué había esa limitación de velocidad. Las limitaciones de velocidad son una causística muy amplia por la que pueden estar establecidas, con lo cual sí puede ser que una deficiencia de infraestructura o lo que fuera, ¿vale? Pero si había algo, pues FGC es quien tiene que dar una respuesta a esto y decir por qué había ahí una limitación de velocidad.
El tram de l'accident està reduït a 30 km per hora perquè estava en obres. La presidenta Ferrocarrils, Marta Subirà, ha manifestat a Ràdio Estel que tot apunta a una fatídica coincidència i a la mala sort.
Pel que fa al tren de mercaderies, en aquell moment va ser quan es va trobar amb el tren que sortia de l'estació, es va produir aquest bolcatge i van impactar. Per tant, va haver-hi un punt de mala sort, de la coincidència, no?, dels dos vehicles que es van trobar.
L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha assegurat que aquesta cosa no feia res que sospitar que en aquell tram de via hi podria haver-hi un accident. Mentrestant, continua el servei alternatiu per carretera amb autobusos que connecten les estacions de Ferrocarrils de Sant Boi i Molinou.
I Sílvia, seguim amb tu perquè a Barcelona el manteniment del tram central de la línia 9 del metro ha suposat una despesa de més de 8 milions d'euros al govern durant la dècada d'inactivitat. A més, s'ha oxidat 1.000 metres de via que cal substituir pel pas del temps.
El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, en una resposta parlamentària, ha aclarit que 4 milions i mig d'euros s'han destinat a personal, materials i maquinària per fer feina preventiva perquè en un futur es poguessin reemprendre els treballs de les estacions. A més, s'hauran de substituir més de 1.000 metres de via del tram entre Macropou i la Sagrera pels alts índexs d'oxidació. Les obres del tram central de la línia es van reactivar a l'abril i durant la primavera la tuneladora reprendrà els treballs des de Manuel Girona cap a l'ESEPS. El govern destinarà en aquest projecte quasi 1.000 milions d'euros i preveu posar en marxa esglaonadament diferents trams a partir del 2026.
Gràcies, Sílvia. Encara a Barcelona, 8 entitats ecologistes i protransport públic reclamen un peatge urbà de 4 euros al dia per circular dins de la zona de baixes emissions. És una proposta que busca dissuadir l'ús del transport privat i reduir d'aquesta manera la contaminació a la ciutat.
La mesura, segons els proposants, ajudaria a combatre l'emergència climàtica, recuperar l'espai públic per als vianants i reduir el soroll, els accidents i el consum energètic. Guille López, portaveu d'Eixample Respira, ha explicat aquesta mesura a l'Estel Migdia.
Afectaria tant a residents com no residents de la ciutat de Barcelona, i no només de Barcelona, perquè l'àmbit d'aplicació seria l'actual zona de la zona de baixes emissions, que és el perímetre marcat per les rondes, i la nostra proposta és que afecti tant per entrar com per sortir com per circular-hi dins de Barcelona.
López també ha explicat que per ajudar a arribar a la ciutat els habitants que viuen fora de Barcelona proposen destinar els diners que recaptarien, que calculen que serien uns 370 milions d'euros anuals, per fer un pla de xoc de millora del transport públic.
L'audiència deixa en llibertat l'acusat de violar una noia a Lloret després de 2 anys de presó i abans de la sentència i sense adoptar cap altra mesura cautelar.
La fiscalia demanava 9 anys de presó i l'acusació popular en nom de l'Ajuntament en una condemna de 12. La defensa en va sol·licitar l'absolució. El processat va declarar que van tenir sexe consentit i que no hauria deixat el preservatiu al lloc dels fets si l'hagués violat. La decisió del tribunal podria apuntar ara cap a una sentència absolutòria. Els fets van passar el juny del 2020 quan l'acusat hauria violat una noia de 21 anys a Lloret de Mar.
Presó sense fiança per un home de Sant Antoni de Calonge que va calar foc a casa seva amb els seus pares a dins. Els Mossos d'Esquadra van anar al domicili perquè l'home havia pagat el seu pare.
Els fets van passar diumenge a la nit quan la policia catalana va rebre un avís per violència domèstica. Quan van arribar al domicili van veure que el detingut havia provocat 2 incendis a la primera planta on ell viu. La investigació als Mossos ha confirmat que a l'encendre el foc l'home sabia que els seus pares estaven dins de la casa a la segona planta. Per això el jutjat de Sant Feliu de Guíxols l'ha enviat a presó sense fiança. L'home té una causa oberta per danys mitjançant incendi, lesions amb agreujant de parentiu i amenaces greus.
I atenció a aquesta notícia, descobreixen la identitat d'una noia que va aparèixer penjada a Portbou l'any 1990. La Guàrdia Civil va concloure que s'havia suïcidat i la va enterrar a la fossa comuna del cementiri de Figueres després que ningú en reclamés el cos. Ara, 30 anys després, una investigació ha permès resoldre el misteri, que era una noia italiana que tenia 19 anys.
Es deia Eviana Ruter i era de Lana, un poble del nord d'Itàlia, tocada als Alps. El 3 de setembre del 1990 havia anat a Florència a visitar la seva germana. Després d'esmorzar, li va dir que volia anar a fer turisme a Siena i li va deixar una nota dient-li que tornaria tard. La família no en va saber res més, fins que una investigació del programa Crims i una televisió austríaca s'hi van posar en contacte. La germana ha confirmat que la noia que es van trobar penjada en un pi a Portbou el 4 de setembre de 1990 era l'Eviana Ruter, després de reconèixer el rellotge i la roba que duia la noia. En aquell moment la guàrdia Guàrdia Civil no va aconseguir identificar-la. Ara estan fent els tràmits per confirmar-ho científicament.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Oques gràcies, ha exaurit les entrades pel concert del seu desè aniversari al Palau Sant Jordi. Falta de 8 mesos pel concert, els de Josep Montero han venut les 17.000 entrades que hi havia disponibles.
El conjunt usonenc es converteix així en el primer grup de música cantada en català nascut al segle XXI, que ocupa tot l'aforament permès d'aquest escenari barceloní. La parada al Palau del seu últim disc, La gent que estimo, tindrà lloc el 28 de gener del 2023. Serà el final d'una gira que encara ha de passar per diferents festivals, entre ells el Festival Respira d'Alcarràs el 4 de juny i també pel Canet Rock el 2 de juliol.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça té fins al 30 de juny per quadrar els comptes del club, un mes i mig per equilibrar els números que ara compten amb 100 milions d'euros de pèrdues.
El club blaugrana ha d'aconseguir nous ingressos per capgirar aquesta situació i poder presentar uns comptes positius a l'exercici anual. Eduard Romeu, el vicepresident econòmic del club, treballa per tancar nous acords i nous fitxatges abans de la data fixada el 30 de juny per fer front a la situació. El primer i més avançat és amb el fons inversor britànic CVC, una empresa proposada per la Lliga per gestionar el 10% dels drets audiovisuals. Amb aquest acord, el Barça preveu ingressar entorn de 300 milions d'euros. També en la gestió del merchandatge, el Barça pretén vendre el 49% de la participació de la venda de merchandatge i samarretes a una empresa americana, tot plegat per una quantitat superior als 200 milions d'euros. Per últim, també la venda de Barça Studios, en què es preveu uns ingressos de 300 milions d'euros també pel 49% de les seves accions.
El Barça femení ha tornat aquest matí els entrenaments per preparar la final de la Champions d'aquest proper dissabte contra l'Olímpic de Lió.
El Barça vol seguir sumant títols i revalidar la Champions aconseguida l'any passat davant el Chelsea per 0-4. Aquest cop ho faran davant les franceses l'Olímpic de Lió, que s'han emportat el títol europeu en 7 ocasions. Un esdeveniment que comptarà amb un gran seguiment, a més dels 15.000 aficionats que assistiran al Juventus Stadium. Per animar l'equip també hi haurà pantalles a Barcelona i Mollet del Vallès, ciutat natal d'Alexia Putellas, capitana blaugrana i també pilota d'or per seguir aquest partit. A Mollet, la iniciativa compta amb la col·laboració de la penya barcelonista de Mollet i permetrà veure el maig a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca. Pel que fa a Barcelona, encara s'està treballant per aquesta pantalla gegant per veure el partit.
En bàsquet, el Barça viatja avui cap a Belgrat per disputar dijous el primer partit de les semifinals de l'Eurolliga contra el Real Madrid.
I ho fa amb tot l'equip, tot i les molèsties de Curi, que aquesta tarda ja faran el primer entrenament en l'escenari del partit on s'enfrontaran el Real Madrid el dijous que ve per una plaça a la final d'aquesta competició europea. Tot i que el Barça ha estat líder de la fase regular a l'Eurolliga, el Madrid va passar millor l'eliminatòria de quarts de final contra el Maccabi Tel Aviv amb un total de 3 partits guanyats a 0. Pel que fa al Barça, va necessitar el cinquè partit per poder passar a la Final Four que juga el dijous a Belgrat. Tot i les xifres, l'equip blaugrana encara el partit de forma positiva i asseguren estar en bona forma. Aquest serà el primer partit de les semifinals que es disputarà dijous a les 9 del vespre.
I encara en bàsquet però femení, avui s'ha conegut la convocatòria pels partits amistosos de la selecció espanyola.
Laura Peña, del Cadí La Seu, i Irati Echarri i Maria Araujo, de l'Uni Girona, han entrat a la llista de convocades que dirigeix Miguel Méndez. Méndez comptarà amb elles pels amistosos contra Itàlia l'1 de juny, Bèlgica contra Eslovènia el dia 18 i el 19 també un altre cop contra Itàlia en un torneig organitzat per la mateixa Federació Italiana. Totes les convocades es trobaran el dia 24 de juny a Madrid.
A tot això, demà la jugadora de l'Uni Girona, Laia Palau, anunciarà el seu futur.
Laia Palau, de 42 anys, ha pres una decisió i la comunicarà demà dimecres en una roda de premsa prevista per les 10 del matí a Fontejà, on l'acompanyarà el president del club, Cayetano Pérez. Palau es va retirar de la selecció espanyola després dels Jocs de Tòquio de l'any passat. La barcelonina no va poder acabar l'últim partit de Lliga per culpa d'una lesió al bessó, que la mateixa que li van impedir començar aquesta temporada. La jugadora va fitxar l'estiu del 2018 pel club gironí i ha anat renovant temporada per temporada. En aquest temps ha aconseguit títols com la Lliga de l'any 2019, la Supercopa del 2020 i la Copa del 2021. també la classificació pels quarts de final de l'Eurolliga en els dos últims anys.
En tennis, Paula Badosa ha atès els mitjans de comunicació abans de viatjar a París per disputar el Roland Garros, que arrenca aquest proper diumenge.
Badosa ha explicat que li agradaria arribar menys exposada en aquest gran slam i que li agradaria tenir més tranquil·litat, sobretot a nivell mental. La tennista de Begur, número 3 del món, també ha parlat de la pressió que suposa arribar com a favorita d'aquest torneig.
La presión y el jugar como favorito, que nunca es fácil, y más también para las rivales, que también juegan sin nada que perder y suben más el nivel. Pero bueno, es otro reto que voy a tener y estoy con ganas de afrontarlo.
Badosa només ha guanyat el torneig quan era júnior i assegura tenir molts bons records i moltes ganes de tornar a competir.
El torneig arrenca el proper diumenge 22, però ja s'estan disputant les eliminatòries prèvies.
Fernando Verdasco s'ha classificat per la següent ronda després d'haver superat Zur per 2-16-0 i ara s'enfrontarà a les semifinals per poder entrar en aquest torneig del Roland Garros a Richard. Pel que fa a Feliciano López, ha caigut en la primera eliminatòria davant l'italià Moroni, també per 2-16-0. En el quadre femení, Aliona Bolsova també s'ha quedat en aquesta primera ronda, primera eliminatòria, perquè ha perdut davant la número 184 al món, Katinka von Deschemann.
I acabem amb ciclisme, perquè Biniam Girmay s'emporta la desena etapa del Giro d'Itàlia, que comptava amb un recorregut de 196 quilòmetres.
Girmay ha estat el més ràpid, amb un temps de 4 hores, 32 minuts i 7 segons, seguit de Van der Poel i l'italià Albanese en tercera posició. Pablo Bilbao ha quedat 8è. Pel que fa a la classificació general, segueix liderada per Juan Pedro López, que ostenta el mallot rosa des de la cinquena etapa d'aquest Giro d'Itàlia. Juan P. López compta amb un temps acumulat de 37 hores i 52 minuts a 12 segons del segon classificat, que és Joao Almeida.
Avui fa 10 anys que va morir Donna Summer, coneguda com una de les reines de la música disco. Va triomfar entre els anys 70 i 80 amb temes com Last Dance o aquest She Works Hard for the Money que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.